A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
El vaixell xenòfob que perseguia refugiats i migrants al Mediterrani està abandonat al port de Barcelona i amb la seva tripulació atrapada dins. 8 mariners de Sri Lanka passant gana i fred, sense cobrar, sense combustible, sense poder tornar a casa. No són racistes, només són treballadors immigrants. Els racistes són els ultradretans, els neonazis que els van contractar per patrullar davant les costes de Líbia, per boicotejar les ONGs i impedir que rescatin refugiats i que ara han fugit com rates, abandonant l'embarcació, el Sea Star, per cert, amb bandera de Mongòlia, un país sense mar. És la surrealista deriva del vaixell xenòfob d'atacar les ONGs a necessitar ajuda humanitària per als seus tripulants. La seva croada contra els refugiats ha acabat naufragant precisament a Barcelona, en un país d'acollida, obert i tolerant.
Solidaire.
Solidarni, Lluia.
Més en solidaire.
Solidarni.
Camano.
Solidarius. Motodomini.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Som a bord del vaixell Sea Star que grinyola al final del moll sud del port de Barcelona. És la part més allunyada, apartada de la ciutat, pràcticament a tocar de les pistes de l'aeroport, a més de 2 hores a peu de l'entrada del port. És una embarcació atrotinada del 1975 de Djibouti a la Banya d'Àfrica, amb bandera de conveniència, amb pavelló d'Ulaanbaatar, es pot llegir. L'armador és de Cardiff, el propietari és suec, però ara han desaparegut, abandonant els 8 tripulants mariners que sobreviuen amb ajuda humanitària. El moviment ultradretà Generació Identitària va llogar el vaixell a l'estiu per la seva aventura xenòfoba Defend Europe, d'impedir els rescats dels refugiats que s'ofeguen al Mediterrani, intentar retornar-los a Líbia, enfrontant-se a les ONGs com els socorristes catalans de Badalona de Proactiva Open Arms, acusant-los per ràdio de fer de taxistes dels immigrants.
Us aconsellem que abandoneu la zona de recerca i rescat, perquè genereu efecte crida i els traficants estan guanyant milers de milions. Si us plau, deixeu la zona de rescat, pareu el trànsit de persones al mar Mediterrani.
Sea Star, aquí al Golfo Azzurro. Us recordem amablement que el canal 16 és un canal d'emergències marítimes. Abandoneu el canal i deixeu-lo lliure. Canvi fora.
Sea Star ha començat una operació marítima al mar Mediterrani, a la costa de Líbia i en zona de rescat. Us vigilarem perquè no trenqueu el codi de conducta del govern italià, no entreu en aigües de Líbia i no apagueu el vostre sistema de seguiment de vaixells. I si salveu immigrants, porteu-los al port més proper, que no és Malta, no és La Valeta, no és tampoc Catània. Moltes gràcies i, si us plau, saludeu el Golfo Azzurro de part del vaixell Sea Star. Digueu-li que ara estem vigilant la zona i que els dies d'activitat sense vigilància a les costes de Líbia s'han acabat.
Sea Star, aquí al Golfo Azzurro. Us recordem amablement que el canal 16 és un canal d'emergències marítimes. Abandoneu el canal i deixeu-lo lliure. Canvi fora.
Moltes gràcies. Quedem en espera al canal 16. Fora.
Molt de soroll per no res, perquè la missió racista va ser un enorme fracàs, almenys logístic. El vaixell xenòfob va tenir problemes legals i de permisos al canal de Suez i a Xipre, es va quedar sense combustible, també es va espatllar en alta mar i va haver de llançar un SOS, però després es va negar a acceptar l'ajuda d'una ONG. A Turquia, a Malta i a Sicília els van denegar l'entrada, també als ports catalans com el de Palamós els van prohibir atracar pels seus atacs als drets humans, i els militants neonazis van acabar fugint, deixant a la deriva el vaixell i els seus mariners, els seus treballadors, amb un quadre d'ansietat i estrès, i rebent ajuda humanitària, medicines, aigua i menjar de la Creu Roja, dels voluntaris d'Estela Maris, Apostolat del Mar, o fins i tot dels estibadors del port, els mateixos que van protestar contra el piolet, negant-se a vestir els vaixells de la policia espanyola. I parlarem, i també, amb la periodista mallorquina Catalina Gallà, que ha escrit un llibre, El mar es tu espejo, recopilant les històries de mariners abandonats al Mediterrani. Però abans, avui als Solidaris, parlem amb les víctimes, que no només són els refugiats que perseguia aquest vaixell xenòfob a les costes de Líbia, sinó també la seva pròpia tripulació, immigrants de Sri Lanka, que van haver de pagar $10,000 per poder-se enrolar en el Sea Star per ser a galeres, i que ara estan atrapats aquí, al port de Barcelona, atrapats perquè si marxen del vaixell ho perden tot i han d'esperar que surti a subhasta per recuperar els diners que els deuen i no tornar a casa amb les mans buides. Ens reben el capità, el primer oficial i un dels cuiners del vaixell Sea Star, que ens han deixat pujar a bord. Els entrevistarem al pont de comandament, però prefereixen que no revelem els seus noms per por de patir represàlies.
Thank you for showing us your ship.
Gràcies per ensenyar-nos el vaixell. Com sobreviviu aquí? Necessiteu menjar, aigua, calefacció? Com esteu? Com us sentiu?
Here our feeling is very bad. That's meaning we cannot
ens sentim molt malament. No podrem passar aquí l'hivern. Al vaixell no hi ha ni aigua calenta, no ens podem dutxar, l'aigua és massa freda, caurem malalts. Sort que ens deixen dutxar l'associació Stella Maris, però és difícil perquè és molt lluny, a més de 2 hores a peu. Volem recuperar els nostres diners, cobrar els sous que ens deuen per poder tornar a casa el més aviat possible a Sri Lanka, el nostre país. Si no, els mariners ens acabarem tornant bojos aquí tancats. Patim molta ansietat. Fa mesos que el propietari no ens paga res. Alguns portem 5 o 6 mesos sense salari i les nostres famílies estan patint molt.
Què mengeu? Pesqueu?
Sí, de vegades pesquem perquè a tothom li agrada el peix fresc, no?
També rebem ajuda, diners per comprar al supermercat i menjar de la Creu Roja.
És el primer cop que us abandonen, que us obliden en un port?
Mai no m'havia passat a mi tampoc. Treballem per empreses serioses és la primera vegada.
Sou racistes? Sou xenòfobs? Esteu en contra que es rescatin els refugiats a la Mediterrània?
No. No estem pas en contra dels refugiats. Nosaltres només som treballadors. Hem vingut a treballar. Som simples mariners. Mai no hem estat en contra dels demandants d'asil.
No estem en contra dels refugiats, no. No en sabíem res nosaltres de Defend Europe. Només treballàvem per ells com a mariners. Fa 21 anys que treballo com a mariner, en vaixells, i mai no m'havia preocupat pels refugiats. Però ara el problema el tenim nosaltres. Ens han portat fins aquí i estem atrapats. Les nostres famílies ens estan esperant. Fa 6 mesos que no els podem enviar diners. Aquest és el problema. Aquest matí m'ha trucat la meva dona des de Sri Lanka. La nostra filla no pot anar a classe perquè no he pagat el rebut de l'escola. Estic molt trist ara, perquè no puc enviar diners a casa. Estic plorant.
My small daughter cannot sit for the exam. Because I didn't pay the money for the school fees. So I feel very sad, even now, because I cannot send any money. I'm crying now from my heart.
Do you feel us sentiu presoners, víctimes d'aquest moviment d'extrema dreta?
No, I feel like I'm a prisoner in here.
Em sento com un presoner aquí. Jo era feliç al meu país i treballant en altres vaixells. Fa molt que sóc mariner. Necessitava els diners i per això em vaig enrolar en aquest vaixell i no em penso marxar fins que no recuperi els 6 mesos de salari que em deuen.
That's why I'm not going, because I need money, that's it.
Els racistes de Defend Europe van recaptar 160.000 euros per poder llogar el vaixell, però quan us pagaven?
Nothing. We didn't get nothing. They will send some money.
Res, no ens paguen res. Ens han enviat alguns diners, però res, xavalla. Només demano que em tornin els meus diners, que em paguin els 6 mesos que em deuen i que em deixin en pau i tornar a ser un home lliure. És tot el que vull, els meus diners. Me'ls he guanyat treballant en aquest vaixell i ara vull tornar a casa, amb la meva família.
Com us tractaven els militants racistes de Defend Europe abans que abandonessin el vaixell?
Defend Europe is no problem, but they treat us very good.
Amb ells no vam tenir cap problema, ens van tractar molt bé, entre cotons. Però ara ens han posat en un gran problema. Després de 21 anys de carrera com a mariner, puc dir que han arruïnat la meva vida. Em sap greu.
Eren molt educats, van ser molt amables amb nosaltres. No ens van pas maltractar, eren molt amables.
Simplement ens donaven ordres i nosaltres obeíem perquè només som mariners i mai no ens havíem trobat en aquesta situació. Fes això, fes allò, perquè és la nostra feina. Però ara, què serà de nosaltres? No ho sabem.
No li importa a ningú el nostre problema. I cada dia que passa, la situació de les nostres famílies és més desesperada i ningú no les ajuda. Necessitem que aquest problema es resolgui el més aviat possible per poder tornar al nostre país.
No en sabeu res de l'armador?
Res. No en tenim cap notícia, cap contacte. I les nostres famílies ens estan esperant. Estic casat, jo. Tinc fills. També m'espera la meva mare i el meu pare, Sri Lanka. Ens estan arruïnant la vida. Només som treballadors, mariners. Tinc ja 18 anys d'experiència al mar. I ara no canviaré de feina. No treballaré en terra. El meu lloc és al mar.
Per què deu acceptar aquesta feina de treballar en un vaixell xenòfob que lluita contra les ONGs que salven refugiats al Mediterrani?
Perquè no sabíem quina era la feina. Què volíem fer amb el vaixell? Nosaltres només som la tripulació, els mariners. Mai no ens van dir que hauríem de perseguir refugiats ni lluitar contra les ONGs. Només som treballadors.
Només vam seguir les ordres de la nostra empresa. No sabíem quina era la missió real. Ens van demanar que naveguéssim en una determinada direcció i això és el que vam fer. I ja està. No estem en contra dels drets dels refugiats. Només som mariners. És la nostra feina. El capità fa de capità, el primer oficial fa de primer oficial. És només la nostra feina. Vam fer la nostra feina. Jo ajudo a la cuina, tallo verdures, carn, preparo arròs, netejo, etc. Aquesta és la meva primera feina, el meu primer vaixell, i m'han abandonat. És una situació horrible. Tot just començo la meva carrera com a mariner i m'he quedat atrapat.
Horrible situation in my life. I begin my life in as a seafarer, but in the very beginning I was stuck.
And how we com us podem ajudar a Catalunya?
I have to tell in Red Cross.
He de dir que la Natàlia i l'Antonio de la Creu Roja ens van ajudar molt perquè no teníem ni menjar, ni aigua, ni res. I també Estela Maris. Si no fos per ells, ara estaríem morts al mar.
Otherwise, we will die at sea.
All our families, all our neighbors, all my living place people are expecting us. We are expecting here our salary and we already told you about our difficulties in
Les nostres famílies, els nostres veïns, els nostres pobles ens estan esperant. Mentre no recuperem el sou que ens deuen, ho estarem passant realment malament i necessitem ajuda dels catalans i de la resta d'europeus. Acceptarem la seva ajuda. Això és com una presó. No podem tornar a casa, no ens podem moure. És com una presó. Necessitem que algú ens enviï menjar i productes bàsics. No som captaires. No hauríem d'estar demanant caritat. Ens hem guanyat els nostres diners. Tenim molts diners, però són a la butxaca d'algú altre, no a la nostra. Aquest vaixell no està preparat per a l'hivern. Necessitaríem calefacció i roba, però no tenim res aquí. Ni per escalfar l'aigua, ni per dutxar-nos. No sabem com hem d'afrontar l'hivern.
Everything right, but we don't have nothing. We have nothing here, water heaters to take bath, but we don't know how to face the winter seasons.
You cannot spend here the winter. Aquí l'hivern.
I'm from Asian countryman. I cannot feel this weather.
Jo vinc d'un país asiàtic. No puc suportar aquest fred. Em sento molt i molt i molt malament. Se'm congelen els peus. Mira, anem a la dutxa. Toca l'aigua. Està gelada. Com vols que em dutxi aquí? No tenim calefacció? I mira l'habitació. Em tapo amb aquesta manta i tremolo.
This cabin. No any heaters. I am putting this blanket and I'm shivering like this.
I think it will be months.
Trigareu encara
weeks,
setmanes, mesos a resoldre-ho?
We don't know how long take.
Mesos, no sé quants, però potser encara 6, 7 o 8 més. I ja en fa dos. Dependrà de quan s'allargui el procés judicial, la subhasta, etc.
I després d'aquesta primera mala experiència, creus que continuaràs fent de mariner?
Yes, yes, yes. This is not a job, this is our passion.
Sí, sí, aquesta no només és la nostra feina, és la nostra passió. Passi el que passi, continuaré fent de mariner. Però ara estem molt tristos. La situació és horrible, perquè fins que no recuperem el nostre sou, no podrem tornar a casa. Quan l'empresa ens pagui, marxarem tots i no molestarem ningú. Una o dues vegades per setmana sortim del vaixell i anem a Barcelona, que és una ciutat preciosa. Ens agrada molt. Sabem que ara els catalans estan patint una crisi política, però tot i això ens accepten i s'ocupen de nosaltres. I els estem molt agraïts. És una ciutat oberta als refugiats. He vist molts estrangers, pakistanesos, immigrants de l'Índia i de Bangladesh, i crec que el govern ajuda els refugiats.
They are taking care of us and we are really grateful. I'm agreeing that they are open to the refugees. Yeah. I saw so many foreigners like Pakistanis, Indians and Bangladeshis, everyone I saw here. I think they are as refugees here. I think the government is also helping there.
Are you afraid? Teniu por que us posin en una llista negra per haver treballat en el vaixell xenòfob contra els refugiats i no poder tornar a trobar feina quan torneu a casa?
Yes, of course. So we are afraid.
Sí, és clar. Tenim por. No sabem què ens espera a casa. Quines seran les conseqüències? El nostre futur ens amoïna.
We are going to face. That's why we are getting fear about our future.
Moltes gràcies. L'hem demanat ara al David Guzmán, company del Ciutat Maragda, que ens recomani un llibre per fer aquest viatge a literatura per posar-nos a la pell dels mariners.
El mar com a mirall ha estat també a literatura un territori fundacional. Fa 28 segles, per no anar encara més enrere, un tal Odisseu va viatjar durant 20 anys abans de tornar a Ítaca i el mar va conèixer totes les tempestes i totes les temptacions. El mar va arrossegar també el destí de Robinson Crusoe, el primer nàufrag oficial de la literatura anglesa, i sense el mar no s'expliquen tampoc les peripècies de Samuel Gulliver o del jove Arthur Gordon Pym. Charles Baudelaire ho va expressar de manera diàfana. Per fer-se una idea de la infinitud del mar, n'hi ha prou de veure'n una milla. De la vasta geografia literària que s'ha consagrat al mar, acabo amb un dels relats més colossals a la novel·la moderna, el Moby Dick de Melville, és a dir, l'obsessió del capità Ahab i, en paral·lel, el malson d'una civilització. S'anava fent de nit. Ja no es podia veure cap senyal del vaixell. El mar estava cada vegada més mogut i era inútil intentar treure l'aigua del bot, perquè les onades el tornaven a omplir. Els rems ja no ens servien per moure'ns, els guardàvem com a salvavides. Xops, tremolant de fred i sense gaires esperances que el vaixell o altres bots ens trobessin, vam passar la nit i vam veure arribar l'alba. La boira encara s'estenia damunt el mar. De sobte, Queequeg es va aixecar d'un salt, amb una mà darrere l'orella per sentir-hi millor. Tots vam sentir un cruixit feble. El soroll s'acostava cada vegada més. Llavors, entre la boira es va dibuixar la forma immensa del Pequot, que venia directament cap a nosaltres. Vam saltar l'aigua espantats i vam veure com la proa del vaixell passava per damunt la balenera i l'enfonsava. Després va tornar a sortir revolcada per la popa i ens hi vam acostar nedant. Les ones ens llançaven contra el bot una vegada i una altra.
Solidaris, idees per canviar el món.
I ara deixem el vaixell, el Sistar i els seus tripulants al moll sud i anem fins a la seu d'Estela Maris, apostolat del mar, per parlar amb els voluntaris que els ajuden i en concret amb el Ricard Rodríguez Martos, que és tota una institució aquí al port de Barcelona. Estela Maris va obrir les portes el 1927, fa ja 90 anys, per acollir els treballadors del mar durant la seva estada a Barcelona. Ara hi treballen una quarantena de voluntaris que de forma altruista ajuden els tripulants dels vaixells de mercaderies i creuers recorrent els 22 quilòmetres de molls del port, oferint-los transport, per exemple, trucar a casa, enviar diners a la família, informació sindical, serveis religiosos, llit, dutxa. 8.000 mariners passen cada any per Estela Maris a la meitat filipins. Gràcies, Ricardo, per acollir-nos i deixar-nos que convertim avui el port de Barcelona en un estudi de ràdio amb el so de les sirenes, del vent i les gavines.
Hola, bona tarda, molt de gust. Benvinguts.
No podríem fer avui el solidari sense parlar amb l'experta, l'especialista en tripulacions abandonades al Mediterrani, la periodista Catalina Gallà, des de Mallorca, autor del llibre El mar es tu espejo, publicat per Libros del Cao, amb la seva motxilla i llibreta, ha recorregut els ports de Barcelona, Istanbul, Ceuta, Gibraltar, Civitavecchia o Suez per recollir històries com les d'aquests mariners, tripulants del Sistar abandonats. Ara en parlarem del Faisal, de l'Ali, del Sadiq. Bona tarda, Catalina.
Hola, bona tarda. Què tal, Albert?
I a la trinxera, els estibadors del port. Avui ens acompanya el Joan Carles Marín, que ha portat menjar als tripulants del vaixell abandonat mentre protestaven contra el piolín i es negaven a vestir els vaixells de la policia espanyola en defensa dels drets civils. Estibadors, us estivem, hem pogut llegir amb pintades i pancartes de les manifestacions. Joan Carles, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
El 92% dels objectes que ens envolten, com els mobles, els electrodomèstics, la roba, fins i tot el menjar, ja, aquests micròfons, per exemple, els meus texans, ens arriba amb vaixells carregats de mercaderies, però no sabem res del que passa al mar, com per exemple, doncs que aquí mateix, al port de Barcelona, hi ha una tripulació abandonada, 8 mariners a la deriva, els conductors que ara mateix circulen per aquí davant, per la ronda litoral, o els turistes que són a 10 minuts a les Rambles, ni s'ho imaginen. Quina és la situació d'aquests 8 mariners de Sri Lanka abandonats i com pot ser, Ricard, que hi hagi vaixells abandonats? Estem parlant de centenars només a la Mediterrània.
És bastant senzill d'explicar. Un armador té un vaixell i pot ser o bé que no, el negoci no li funcioni massa bé, que no pugui fer les reparacions necessàries, que no el tingui suficientment en condicions i que, per exemple, tècnicament aquest vaixell sigui retingut a port si no fa unes reparacions. A lo millor arriba un moment que no li interessa fer aquestes reparacions, el vaixell és vell, i si té creditors, diu, aquí teniu el vaixell, i ja el podeu, us el quedeu, i jo em desentenc de tota la resta. En el moment en què l'armador decideix que fa abandonament del vaixell, evidentment, amb el vaixell ve la tripulació, i la tripulació és la que ho pateix, perquè normalment, quan un armador arriba en aquesta situació, porta ja mesos sense pagar la tripulació. Quan es produeix el moment en què el vaixell és físicament abandonat, la tripulació normalment li deuen 2, 3, 4 mesos de sou.
És a dir, estan atrapats perquè si abandonen el vaixell perden els drets, no? Tenen l'esperança, com dius, doncs que l'armador els pagui el sou enrederits o que el vaixell surti a subhasta per poder recuperar els diners i tornar a casa i no tornar amb les mans buides.
Clar, això evidentment és el que pretenen els tripulants i és el seu dret, i per això lluiten i han de lluitar. L'única manera de poder recuperar aquests salaris és la subhasta del vaixell. Primer, evidentment, s'ha d'embargar i després s'ha de subhastar el vaixell. Aquest és un procés que és llarg, fàcilment pot passar un any. Què passa? Que durant aquest temps aquesta gent què fa? Si es queda aquí a bord, estan en una situació doncs, que és d'un desgast psicològic terrible, i a més no estan guanyant diners, les famílies no reben res. Aquests tripulants tenen sovint una certa resistència a ser repatriats perquè no volen tornar a casa amb les butxaques buides, perquè les seves famílies estan endeutades i normalment a la gent que els ha deixat diners, l'argument és, espera't que quan torni el meu fill, el meu pare, el que sigui, portarà els diners. I quan arriba amb les butxaques buides, doncs aleshores comença el drama.
Pensa que el primer que s'ha de fer una vegada el vaixell surti a subhasta és part dels diners de la subhasta, és recuperar aquests mesos de salari. Si s'abandona el vaixell, no hi ha recuperació d'aquest salari. I l'altra cosa, que és una cosa que jo vaig anar entenent, és molt difícil, en realitat, abandonar allò que tu consideres casa teva. Recorda que els mariners, quan estan a la mà, aquella és casa seva. I després hi ha una altra cosa. Com tornes al teu país? És a dir, com tornes al Pakistan, o com tornes a Sri Lanka, o com tornes a les Filipines, amb deutes, perquè les famílies allà s'han endeutat de moltes maneres, i sense diners, amb les mans buides. Perquè hi ha vaixells abandonats als ports, jo crec que el capitalisme salvatge estava funcionant dins de la mà, és a dir, estem amb la mà, a la cap i la fi, i el transport de mercaderies és un reflex del que està passant a l'orilla, a les voreres del món. Aleshores tenim un sistema legislatiu opac a la mà, un sistema allà on parlam de pavellons de conveniència, banderes sombra, un entramat legislatiu, un entramat també de convenis entre països. Tenim que aquesta gent mos transporta el 92% de les mercaderies que utilitzem a terra i que ens ha de fer plantejar quin preu pagam per tot això i quines són les condicions de vida i laborals de tots aquests mariners. I els mariners abandonats són l'últim eslabó, és allò que veiem realment, són la radiografia de l'exclusió i de les desigualtats laborals.
Ens ha sorprès que siguin tan lluny. El vaixell del Sistar està atracat a l'altra punta del port, a la part més allunyada de la ciutat, gairebé a l'aeroport. Hem trigat mitja hora de cotxe dins del port per arribar fins al vaixell. Joan Carles, per què són tan lluny? Fan nosa?
És la millor manera de que no es vegi el problema. O sigui, la gent que, com bé has dit, passa per davant del port, no té constància del que succeeix dintre. I una de les maneres de tindre-ho més amagat i que no puguin tindre aquest suport còmode de la part de la societat és tindre-ho el més lluny i el més amagat possible. Clar, no és el mateix que aquests mariners puguin sortir al carrer i puguin parlar del seu problema a peu de carrer a que no puguin sortir del moll. Pateixen això, aquesta solitud. Per què? Perquè el que també els interessa és que marxin. Llavors, quan més sols s'hi trobin, més incòmodos hi seran i llavors més ganes de marxar tindran.
La Catalina Gallà diu que són com un malalt en un hospital que comença a fer nosa, però ningú no s'atreveix a dir-ho en veu alta.
És evident que la gent que abandones a la terra és més fàcil de veure, perquè tu hi accedeixes més fàcilment. En el cas dels vaixells, has de voler anar o has de voler veure, i sobretot t'ho han de permetre, i no gens fàcil. A mi, per exemple, aquest cas del Sea Star, la veritat, jo el que demanaria és que tots penséssim que aquests mariners estan fent feina, va? Vull dir, jo estic seguríssima que tenen molt poc a veure amb el fet d'intentar que aquests refugiats o que les persones, bueno, ni tan sols refugiats, les persones que intenten atravessar aquesta Mediterrània plena de morts i, bueno, i d'assassinats en realitat no arribessin. Vull dir, aquestes són persones abandonades una altra vegada a Barcelona després d'anys sense abandonament. Jo crec que ens ha de servir per tornar a treure a la llum aquests casos, però hem de fer un exercici de no estigmatització d'aquesta gent que ja prou estigmatitzada està.
Com ha estat la convivència, com és la convivència dels estibadors amb el Sistar, amb aquests tripulants de Sri Lanka, i també com ha estat amb el Piolín, amb la policia espanyola?
Bueno, nosaltres, la primera experiència que tenim amb el Sistar és que ens arriba la notícia de que els atracen dintre del port. Hi ha un comunicat, encara no sabem quina és la seva situació, a través de Creu Roja i el col·lectiu Ronda, i l'únic que fem és una primera aportació perquè no sabem la situació i arribem allà a interessar-nos. I fem aquesta primera aportació d'aliments. I bueno, la veritat és que ha estat molt còmode perquè jo els vaig donar el meu telèfon personal, hem parlat un parell de vegades. En canvi, amb el Piolín, el conflicte ha estat molt gran. Nosaltres no abastim els vaixells militars. Tenen un contracte a part i això. A mi això li van donar molta publicitat, però és una cosa que vam decidir quan s'ho van demanar en una assemblea tots els estibadors i van decidir de que no els oferiríem aquest servei. Per què? Perquè primer no necessiten ni assistència ni res. En canvi, els mariners, que realment són mariners, que realment és gent que pateix, vale, doncs ha de tindre tota la solidaritat de tots els col·lectius possibles.
Heu denunciat patir un assetjament, una cacera de bruixes de la policia espanyola per precisament haver protestat contra aquest vaixell del Piolet i haver-vos negat a vestir-los.
Bueno, hem patit situacions molt estranyes, rocambolesques, que no són situacions còmodes, no un enfrontament directe, però sí que n'hi han hagut petites escaramusses que no han tingut més, no han anat més enllà, i la veritat és que ha estat una situació, i està sent una situació incòmoda, perquè el Piolín ha marxat, però ha vingut a la zurra. O sigui que continuem tenint dos vaixells dintre del port que estan fent servir d'hotel a la policia i la Guàrdia Civil.
Ricard, explica'ns què és una bandera de conveniència. El Sistar té bandera de Mongòlia, un país sense mar, per cert, i com de desprotegits, de desemparats, estan molts treballadors del mar.
Bandera de conveniència vol dir que el vaixell no porta la bandera de la nacionalitat del seu propietari, que és el que tradicionalment es feia, sinó que porta la bandera de que se'n diuen també, això és un terme que avui en dia es parla bastant, de paradisos fiscals. Per l'armador representa un gran benefici fiscal i també la possibilitat de contractar mà d'obra barata, perquè no perquè sigui dolenta, sinó perquè són de països on tenen altres pretensions econòmiques. El bandera de conveniència sí que dona peu a aquells armadors diguem, que tenen menys escrúpols, aprofitar-se d'altres coses com són lleis laborals menys estrictes. El que vol fer trampes ho té més fàcil.
Tu ets una empresa armadora, busques aquesta bandera de conveniència, per una banda, per reduir costos operatius i també per evitar regulacions molt estrictes en quant a seguretat i taxes fiscals. Vol dir això que molts d'aquests vaixells que circulen pel món, ara no tinc la dada exacta, però moltíssims són de països que no donen seguretat. Pensa una cosa, a veure, Libèria, Panamà sempre és la gran bandera de conveniència, sí, però Libèria, evidentment Malta, Bolívia, és a dir...
Fins i tot països sense mar.
Exacte, Mongòlia, països sense mar són banderes de conveniència.
Barcelona, Estambul, Ceuta, Gibraltar, Civitavecchia, Suez, explica'ns com va ser aquest itinerari i quants casos et vas trobar, quines històries hi ha al darrere.
En el moment que jo començo el viatge, sé que me n'estic anant cap a Estambul perquè m'han dit que és el lloc on hi ha més tripulacions abandonades, però en realitat tampoc no sé què trobaré.
I el que trobo,
sí, però el trobo, saps? Me diuen n'hi ha un centenar, val? Però jo no tinc la certesa que n'hi hagi un centenar o que n'hi hagi tres o que n'hi hagi 200. I quan arribo allà, el que trobo és un cementiri de vaixells amb persones a dintre que criden desolades, ajudeu-me, ajudeu-me, ajudeu-me. Algunes d'elles, mariners abandonats, és a dir, què vol dir això? Que han anat perdent. Clar, el concepte d'abandonament també és tot un món, perquè què vol dir un vaixell abandonat? Bueno, jo ho vaig aprenent al llarg de les 100 pàgines que dura el llibre i al llarg de l'any que dura tot el viatge. Vol dir que van perdent molt a poquet, Albert, però és increïble el contacte amb l'armador. Què vol dir això? Que un dia apareix, un dia desapareix, un mesos és present, un mesos no és present, enviant-los menjar algunes vegades, enviant-los electricitat les altres, i això, en realitat, és una manera molt perversa de que hi hagi gent dintre del vaixell, però també és una manera molt perversa de que el mariner no acabi d'entendre què està passant. I això... En realitat, jo torno a la terra, oi? Quan va començar la crisi, que tots i a totes ens van anar allò rebaixant els nostres drets laborals i socials, oi que no ho enteníem? Oi que d'alguna manera ens disfressàvem aquesta, o ens disfressaven aquesta crisi econòmica com ho hem de fer per... I tu què vas dient? Però espera't un moment, és a dir, aquesta rebaixa del sou o aquest augment de les hores, però ho feies, oi? Perquè no acabaves d'entendre què estava passant. Doncs ens el mateix amb els mariners, les que envien d'un dia per l'altre un món on hi ha unes regles jerarquitzades, però molt jerarquitzades, on el capità és el capità i el mariner ras és el mariner ras, i les que envien les regles respecte a com havia estat la vida de marineria fins en aquell moment. Estem parlant també d'una gent que, en molts dels casos de la gent que jo vaig entrevistar, és el sostén de la família. Pensa que en alguns països fer-se la mà és un sou important, eh? Després hi ha aquell cas, per exemple, aquells casos que jo em trobo a Civitavecchia, que són búlgars, la majoria d'ells, que gent que estava jubilada com a mestre, per exemple, com a electricista, a terra, que quan era jove s'havia fet a la mà i que se torna a fer a la mà perquè les pensions no els arriben. I aquest és un altre cas totalment diferent. Per exemple, jo aquesta gent que me trobo a Civitavecchia, que a més és una gent que me diu que s'ha fet a la mà perquè va llegir el Quixot, és que, perquè va llegir Moby Dick, vull dir, i que sembla com una espècie de, en sèrio, i és real, perquè t'ho expliquen, i tenen una imatge molt quixotesca, i són somiadors, i de tota aquesta manera d'entendre la mà, aleshores no podem deslligar la mà de la terra. Hi ha vaixells abandonats, perquè ens hem de començar a qüestionar en quin sistema econòmic vivim, i com afecta això a les persones.
Deies que només el 2%, ho expliques al llibre, del mariners són dones, i dius que són sobretot cuineres. Parles crec que també d'un mite, no? Que porten mala sort, que algunes navilieres no admeten dones...
Bueno, sí, però en realitat, a veure, és per desmuntar el mite, perquè dones a la mà n'hi ha hagut sempre. Sempre n'hi ha hagut. El que passa és que després hi ha tot el sistema patriarcal d'explicar-les o no explicar-les, val? Aleshores, en el cas que jo em trobo, són dones cuineres, moltes d'elles de l'est, i que te desmitifiquen molt la manera com poguéssim entendre que és una dona embarcada. No sé, jo en realitat agraeixo molt aquest llibre perquè va ser desmitificar-ho tot, des dels ditjosos pirates, vull dir que quan estàs en mig del canal de Suez i saps que unes milles hi ha una gent que segresta gent i que te mata per un tros de pa, dius, mira, anem a pensar una miqueta com estem abordant entre tots la mitologia dels pirates, val? Això per una banda. Després, la mateixa feina de mariner, que en aquest moment ja és de càrrega i descàrrega, en realitat. I després, la dona, la mà, les meves cuineres, ja ho dic meves, eren dones, o són, vaja, dones superpràctiques, que saben manejar perfectament el llenguatge de la mà. Una dona que em trobo a Estambul, que es diu Irina, cuinera, aquesta dona, mentre els homes estan fumant i parlant i mirant la televisió, un hostal pagat per ITF, aquesta dona està aprenent turc, i quan jo la trobo està amb un diccionari a la mà i ja sap la A, la B i la C. Vull dir, són dones pràctiques i dones que estan acostumadíssimes a treballar, i treballar molt, i a formar part d'un univers molt masculí, però saben portar-lo.
Especialistes en defensar els drets sou els estibadors, que quan us mobilitzeu Barcelona s'atura.
Bueno, Barcelona, i intentem que no s'aturi. El que intentem és que fer-nos veure, i tenim la sort de que som un col·lectiu molt fort, també molt reivindicatiu, i no només per nostres coses, o sigui, estem dintre d'estaments socials amb els quals ens hi fem reflexa perquè som ciutadans. Reivindicatius ho hem estat sempre, i sempre intentarem ser, no sé, un mirall, un reflexar-se, perquè crec que hi ha un sistema que tenim amb el que lluitar, vale? Que està instaurat, i és el de la comoditat, el de que som classe mitjana, el de, no, tot això és una mentida, és un invent, som classe treballadora que té uns drets, i això de que sempre t'estan comparant o t'estan intentant posar dintre d'un vincle que no és el teu, que és que tu tens un estat social, tot això és una mentida, vale? Amb la qual nosaltres no ens hi sentim. Llavors sí que és veritat que tenim aquest sentiment reivindicatiu de sempre, és històric. O sigui, l'estiba, com la marineria, és des dels principis dels temps, i sempre hem estat lluitant. Lluitem pels drets nostres, pels drets de tots els treballadors, i sobretot en els últims temps hem tingut una baralla perquè ens han fet, doncs, aquest intent, no?, de desmantellar el sistema dels estibadors a nivell estatal. Hem constatat que la unitat i la solidaritat, vale?, són el fonament que tindria que tindre tota la societat per lluitar pels seus drets.
I Estela Maris, concretament, com esteu ajudant a nivell pràctic els tripulants del Sistar?
A veure, nosaltres des del moment en què, ja quan el vaixell va arribar a Palamós, ja estàvem en contacte amb la Capitania Marítima de Palamós fent un seguiment del tema, i quan van arribar aquí, doncs, evidentment, de seguida ens van posar en marxa, sobretot a partir del moment en què van entrar dins del port, i bueno, els estem subministrant totes les setmanes aliments, i fem una miqueta d'interlocutor amb el port en general, perquè, per exemple, quan necessiten aigua, doncs els han de portar aigua, o si necessiten combustible, fem una miqueta. Cada organització dins del port, dins de les seves competències, ajudi a que el port sigui més humà. És a dir, nosaltres som una miqueta els encarregats de portar a la pràctica l'assistència a tots els tripulants, però nosaltres sols no ho podríem fer. Això és important, la col·laboració de totes les entitats portuàries. Aleshores, clar, quan hi ha un problema així, capitania em truca a mi, o jo truco a capitania, ens truquem els uns als altres, i de seguida el que s'intenta és que, al final, obtenir la màxima eficiència en l'ajuda, no?
I aquí venen a dutxar-se, també els ajudeu amb el transport, perquè m'han dit que trigarien més de dues hores a peu si haguessin de venir.
Ui, i tant.
Des del vaixell, des d'allà on són al final del port,
i tant.
A l'entrada de Barcelona,
fins
al port.
I tant. Sí. Però nosaltres cada dia els portem cap aquí perquè vagin a passejar o tinguin aquí una estona o el que sigui. El tema de dutxes és que mentre no feia fred es dutxaven al vaixell amb aigua freda. Però quan ha començat el fred, doncs es venen a dutxar aquí a Estela Maris.
Ricard, Catalina, Joan Carles, moltes gràcies a tots tres. Molt bona feina, gràcies per ser avui als Solidaris. La situació desesperada dels mariners de Sri Lanka abandonats i rescatats per Estela Maris contrasta amb el vaixell del Piolet de la policia espanyola, que ja no hi és, i amb els creuers de luxe, que des d'aquí veiem atracats de l'altra punta i que van entrant i sortint mentre fem els Solidaris. La Marta Molina ha creuat el port per parlar de les conseqüències per la ciutat, per al turisme, per la salut pública, d'aquesta indústria dels creuers. De seguida ens ho explica.
Solidaritat per Catalunya Ràdio.
Solidaris.
Doncs avui fem xarxa amb els que conviuen diàriament amb algun dels elements relacionats amb el port de Barcelona per parlar de quines conseqüències té per la ciutat, per la salut pública, pel turisme i pel medi ambient l'arribada de creuers al port de Barcelona. Daniel Pardo, membre de l'Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible, ens fa una doble diagnosi de la situació del barri i les conseqüències que té la indústria dels creuers tant en termes de massificació turística com en termes de contaminació i de qualitat de l'aire.
Per una banda, agreujant tots els efectes derivats de la sobreexplotació turística i, per altra banda, amb una contaminació enorme, perquè direm que el combustible que fan servir els creuers és d'una qualitat ínfima, molt, vull dir, són combustibles que no estan ni tan sols permesos a terra. El port en això té una posició de superioritat i de paternalisme molt gran. Acostuma a dir que, clar, que els veïns són ben intencionats, però que no en sabem d'això, etc. Quan nosaltres, vull dir, ho veiem, ho respirem cada dia, veiem la capa de contaminació, coneixem dades, encara que siguin puntuals, de la ciutat i d'altres ciutats, i sabem que és un problema seriós tant a nivell de massificació com a nivell de contaminació.
El port rep unes 800 escales l'any. Mar Pérez és la responsable de creuers del Port de Barcelona.
Sento a vegades algunes xifres que em sorprenen moltíssim, perquè et diria que en els últims 8 anys ens hem mantingut en el número de passatgers, ha variat entre els 2,4 milions de passatgers i els 2,6 milions de passatgers. 2,7 vam fer l'any passat, i el mateix resultat, inclús una miqueta més baixet, farem aquest any.
Marc Pérez comenta que l'any 2014 el Port i la Universitat de Barcelona, amb la col·laboració de Turisme de Barcelona, van fer un estudi per analitzar l'impacte econòmic dels creuers.
Els creuers aporten uns 800 milions d'euros a l'any i donen, per exemple, una taxa d'ocupació de 7.000 llocs de feina a temps complet. Per tant, penso que són molt positius per a la nostra ciutat, però, òbviament, com tota activitat, té també les seves externalitats. Per tant, el que hem de fer és intentar arreglar aquestes externalitats i intentar que, doncs, que aquesta activitat vagi, doncs, cada vegada millor. Però per mi són absolutament positius per a la nostra ciutat.
Externalitats que Marc Pérez atribueix a temes mediambientals i al model de turisme. Li hem preguntat a Frederic Ximeno, comissionat d'Ecologia de l'Ajuntament de Barcelona, quines són les conseqüències mediambientals en temes de contaminació atmosfèrica dels vaixells del port.
En termes d'emissions, la quantitat d'òxids de nitrogen a l'atmosfera és important. En termes dels gasos que queden a l'entorn de la ciutat, doncs podria estar a l'entorn d'un 8-10%. S'han fet estudis dels efectes dels òxids de nitrogen a l'atmosfera de Barcelona. Doncs l'Agència de Salut ha presentat ara un informe que constata la mort de 250 persones l'any a la ciutat per la contaminació atmosfèrica. Per tant, l'aportació al port és, dels vaixells que arriben al port, és proporcional a la seva contribució en aquesta quantitat d'òxids de nitrogen que tenim a l'atmosfera.
Sembla que s'han començat a moure coses i assumir compromisos. En aquest sentit, al mes de gener d'aquest any, totes les administracions, Generalitat, Ajuntament, Àrea Metropolitana i l'Autoritat Portuària, van fer un acord per fer front a la contaminació atmosfèrica.
El que hem de fer és exigir-nos tots plegats les i amb compromisos d'acció per cada una d'aquestes administracions que vam signar. L'autoritat portuària es va comprometre a implantació ràpida de combustibles alternatius, particularment gas natural, a connexions elèctriques des del moll als vaixells atracats, bonificacions als vaixells que amb millor comportament ambiental, i en segon terme també es va comprometre a tota una sèrie d'actuacions als dies d'episodis de contaminació, que des de l'Ajuntament considerem insuficients clarament, però que com a mínim ha d'estar clar que s'activen en els casos d'episodi de contaminació. Patim una saturació turística i que hem d'abordar-ho amb moltes polítiques que s'adiran a l'Ajuntament, però que també el port ha de fer la seva reflexió, com ja hem reclamat en el Consell d'Administració del Port, la tinent d'alcalde Janet Sanz, que és allà, com per exemple no ampliant el nombre de molls per passatgers. Silent, silent, silent Raval.
Silent, silent, Call Hospital. Els barris més propers al port pateixen directament les conseqüències de l'arribada de creuers. Les primeres manifestacions van començar fa 3 anys i denunciaven que l'arribada de creuers agreujava un problema de salut dels veïns, recolzant-se en un estudi impulsat per la Federació de Veïnes i Veïns de Barcelona i Ecologistes en Acció. El port de Barcelona no es considera part de la ciutat a nivell de jurisdicció. Daniel Pardo considera que, tot i que l'Ajuntament de Barcelona té veu i vot dins el Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona, hi ha altres majories que condicionen decisions que els afecten.
Però és majoria la Generalitat, l'Estat i el sector privat, que són qui majoritàriament, per exemple, ara recentment, han aprovat l'ampliació del moll adossat per a la construcció d'una nova terminal. Que nosaltres hem fet uns certs càlculs juntament amb Ecologistes en Acció i la Plataforma per la Qualitat de l'Aire i calculem que, tot i que diguin que no és amb aquesta finalitat, a partir de la infraestructura que això permet, podria d'aquí uns anys multiplicar per 2 l'afluència de creuers. Quan això es va aprovar, la resposta de la Generalitat, que va recolzar l'aprovació de l'ampliació del moll adossat, va ser que no ens havíem de preocupar, que tot això ja estava calculat i que era un tràmit, però que això venia de lluny i que ja estava, d'alguna manera, ja estava als seus plans. L'empresa que té ara un interès més declarat públicament és precisament la que ha portat a l'ampliació del moll adossat, perquè això es fa per a la construcció d'una nova terminal específica d'AMSC Creuers, que és una empresa enorme, que s'ocupa més habitualment de mercaderies que no pas de creuers, tot i que també té creuers, i que sembla que ha decidit que ara és estratègicament interessant desenvolupar encara més la part de creuers. I aleshores aquesta nova terminal seria exclusivament per a MSC Creuers. Hi ha un cert punt que el fet que el port, la part de creuers, sobretot estigui com mig amagat, que només des del mateix port o des del litoral es veuen els creuers, perquè està com mig amagat pel Montjuïc, fa que també a nivell físic el port de Barcelona, a nivell de creuers, tingui la mateixa opacitat que té a nivell administratiu i polític.
Marc Pérez, com a responsable de creuers del port, aclareix alguns termes sobre la nova terminal i la construcció del moll adossat.
Doncs a veure, primer de tot aclariria que aquesta ampliació estava ja prevista en els anys 90 en el pla director del port. Aquesta ampliació seria l'ampliació del moll adossat, que és absolutament necessària per l'activitat del port. Sigui o no sigui per l'activitat de creuers. Això també ha de quedar molt clar. Aquesta ampliació en cap cas es fa per a fer l'obra d'AMSC, la terminal. O sigui, són dos projectes que són separats absolutament i que ja et dic, o sigui, que es necessita aquesta ampliació per a l'activitat del port, entre altres coses, per exemple, pels ferris. Barcelona,
Barcelona. I per parlar també de les conseqüències de l'arribada de creuers pel model turístic de la ciutat, hem contactat amb Agustí Colom, regidor de Turisme, Comerç i Mercats. Els creuers que arriben a la ciutat deixen creueristes en trànsit que s'estan entre 4 hores i 5 hores a la ciutat.
Per tant, aquests impacten fortament en l'espai públic, tenen un poc recorregut dins de la ciutat i a més deixen molt poc rèdit. Per això nosaltres a la ciutat de Barcelona intentem potenciar que el port de la ciutat actuï més com a port base, que seria l'altre conjunt de creueristes, aquells que utilitzen la ciutat com a punt de destí o punt d'arribada, tenen menys impacte en l'espai perquè el seu domini és el conjunt de la ciutat, inclús en molts casos sortir fora de la ciutat, i per tant deixen també molt més rèdit a la ciutat i en aquest sentit doncs el seu impacte positiu és major i el negatiu és menor.
Aquest és el tipus de turisme que vol potenciar l'Ajuntament de Barcelona, segons el regidor de Turisme, Agustí Colom.
Un turisme que sigui exigent i, per tant, doncs que el seu allotjament sigui un allotjament legal i, per tant, que no utilitzi allotjaments, pisos turístics il·legals, que sigui un turisme que sigui que garanteixi la convivència i, per tant, que faci un ús de la ciutat doncs en sentit convivencial amb el resident, que tingui un rendiment en el conjunt de la ciutat que sigui el més positiu possible.
Recordem que l'Ajuntament de Barcelona ha creat el Consell de Turisme i Ciutat, un òrgan de participació ciutadana, obert i divers, creat amb l'objectiu de debatre quin és el model de ciutat que es vol i quin és el desenvolupament turístic que més s'adequa a la ciutat.
Solidaris, ràdio sense fronteres.
Som els Solidaris, som a Catalunya Ràdio, avui des del port de Barcelona, fent el programa a bord del vaixell xenòfob que perseguia refugiats al Mediterrani, que ara ha quedat abandonat aquí amb la tripulació, amb els mariners de Sri Lanka atrapats. I acabem, com sempre, amb música avui per recordar la vergonya europea amb els refugiats, que aquí no ens cansarem de denunciar. Més de 3.000 morts al Mediterrani aquest any, segons les darreres dades de l'Organització Internacional per les migracions. Més de 15.000 persones mortes, ofegades en aquest mar mort des del 2014. El cantautor Joan Dausà ens en parla a Com plora el mar.
Com plora el mar. Com plora el mar.
Soc el Carlos Pedrissa, codirector de la Fora dels Baus. I Com plora el mar va ser per nosaltres una de les cançons que portarem tota la vida, perquè va ser una experiència. Vam utilitzar els salvavides originals, vam fer com una escultura gran que anava baixant, vam posar un actor que havia vingut estranger, que podríem dir que era com un refugiat, a dintre l'aigua. El Joan Dausà anava cantant amb el seu piano, però la força que tenia el moment de les 15.000 persones que hi havia allà, l'energia que es va desprendre, per nosaltres ha sigut dels grans hits que hem tingut a nivell d'energia de la nostra història de la Fora dels Baus.
El fons, els peixos carglaçats.
Marxem als Solidaris. Avui l'hem fet la Carla Verdés a la producció, el Ricard Luqui a la mòbil aquí al Port de Barcelona i el Sergi Cotillas a l'estudi, l'Esther Garriga, Marta Molina, gràcies també al Sergi Roca, al Quim Olivares i al Gonçal Calvo. Tornem la setmana que ve ja des de Terra Ferma i, si ens deixen, amb més idees per canviar el món.
No entenc aquests humans.
com plora el mar. Com plora el mar. Com plora el mar. Tants cops va dibuixar, se l'emporta quan ja tot ha passat. I el mar és un mirall i es fa un silenci llarg i blanc.